Hola a tothom. Per saber què es va viure milers d'anys enrere, hem de recuperar papers. A l'era digital no hem parat de fer fotos en digital, tenim el núvol a petar d'arxius, però realment en un futur es trobarà tota aquesta informació que hem anat generant? Es comencen a fer imatges amb intel·ligència artificial i les que els trobin no sabran si són reals o no. Avui descobrirem què pot fer la intel·ligència artificial per la memòria i per la gent que ja té una edat. Domestic Data Streamers és un col·lectiu multidisciplinar que pensen molt en tot el que està passant actualment en tecnologia. En un moment donat, es van fer aquesta pregunta.
Àxel Gasulla, psicòleg i cofundador de Domestic Data Streamers.
I si en lloc de fer gatets amb barrets de Star Wars, ens proposem recrear imatges de records que s'han perdut, no?
Queda molt malament autocitar-me? Crec que sí, però ho faig. És que vaig fer una TED a Igualada en què proposava una cosa. Parlava de les residències del futur. Proposava un canvi, primer de nom. Proposava que en diguéssim zones del benestar i que aprofitéssim totes aquelles imatges que hem anat generant al llarg de la nostra vida. Proposava una cosa que jo crec que és preciosa, la sala de la memòria. L'habitació de la memòria és una cosa que jo crec que hauria de ser sí o sí. És una habitació immersiva. La meva mare li encanta anar a l'habitació de la memòria, perquè entra, la reconeix la màquina i ella posa un any. Ha posat l'any 2022. 2022. I s'ha posat al centre de l'habitació i de cop han començat a sortir imatges d'ella amb la família l'any 2022. Estava una mica intensa, sí. Estava molt emocionada. Bé, però imagineu-vos els records i les emocions que es poden tenir en una habitació així. Jo ho vaig portar al pla personal, com la directora Carme Puche, amb el seu projecte.
Carme Puche, periodista, guionista i directora de cinema.
Jo començo a gravar a la meva mare, a la meva àvia, i a investigar la història familiar, perquè hi ha un gran secret en la meva família, que és qui era el meu avi, que mai s'ha volgut desvetllar.
Avui al Pop-Up, fer servir la intel·ligència artificial per recordar i reviure. Avui al Pop-Up hi ha i memòria.
Pop-up amb Mariola Vinarès. Amb la IA podem reviure els nostres records? Pop-up IA. Pop-up IA. Fem per tu. Benvinguts al present. A aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-up amb Mariola Vinarès.
L'Àxel Gasulla és el cofundador d'un col·lectiu que ha fet una exposició que a mi m'ha impressionat, que es diu Memòries Sintètiques, i ajuda a recuperar records amb imatges creades per intel·ligència artificial. Però han fet moltes més coses. Àxel, què tal? Com estàs?
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
He triat aquesta de les moltes coses que feu, perquè és com molt, molt fàcil d'explicar i la gent i d'emocionar també, no? Explica'ns una mica què és Memòries Sintètiques.
Memòries Sintètiques, l'Oficina Ciutadana de Memòries Sintètiques és un projecte que neix de veure que hi havia un ús de la intel·ligència artificial generativa que ens estava decepcionant i començar-nos a fer preguntes com a col·lectiu d'investigadors, artistes, dissenyadors, periodistes i, o sigui, enginyers, o sigui, dins de l'equip, per veure com podem fer un ús d'aquesta tecnologia de forma que ens serveixi i puguem fer coses que abans no podíem fer. Llavors, dins d'aquest marc, diem, ostres, i si en lloc de fer gatets amb barrets de Star Wars, ens proposem recrear imatges de records que s'han perdut, no? I vam començar així.
I clar, explica això perquè, clar, us baseu en el fet que hi ha memòries personals, com diríem, indocumentades o perdudes, no?
Sí, nosaltres de forma natural, el 2000... O sigui, sempre hem tingut una vinculació amb els espais, diguéssim, relacionats amb el que diríem l'impacte social. Llavors, el 2013-2014 vam començar a fer una sèrie de projectes vinculats amb processos de migració a Grècia, a Atenes. Allà ens vam adonar de que un element que era molt important tant per les famílies com pels individus a nivell identitari era tenir fotos de la seva història, no? De com explicar una generació d'avis, els seus nets, com vivien, no? Que no sempre havien sigut refugiats. I ens vam preguntar, ostres, i si anem a buscar col·lectius que estan perdent la memòria o que no han documentat mai? Llavors el primer col·lectiu eren els nostres avis, els avis de l'estudi. Els vam convidar i els vam començar a fer preguntes sobre els seus primers records, no? I allà vam començar experimentant l'ús d'aquesta tecnologia de la mà d'una entrevista molt humana, molt dinàmica, molt socialitzada, no? El teu primer record, què és el que més t'agradava, no? I una persona s'experimentava en convertir aquest record en una imatge a través de prompts.
Clar, ostres... És a dir, que a través del que us ho expliquen acabeu recreant una imatge, fins i tot.
El mecanisme és molt més senzill del que la gent s'imagina. Sí? És a dir, no posem ni barrets amb sensors ni coses d'aquestes. És molt senzill. És una persona amb habilitat en fer una entrevista que li diem semiestructurada, és a dir, té un objectiu però no té una guia de la qual no te'n pot sortir, sinó a poc es va explorant la idea d'un record. Uh-huh. Llavors es busca un record del qual ens sigui fàcil generar-ne una imatge, és a dir, un record que no sigui una emoció o...
Ah, clar, si més un físic, no? Jo estava en un lloc, el que sigui, no?
Exacte, o estava uh-huh. en un camp de tarongers amb les meves germanes de petit, doncs allò ja ens comença a servir. Llavors tot això es va convertint en elements que una persona que ha estat entrenada ho va convertint en instruccions per a la intel·ligència artificial perquè tregui una imatge que s'assembli al màxim possible.
O sigui, dius-ho dels prompts, no?
Exacte.
O sigui, això, convertir aquesta entrevista en, bueno, instruccions.
Exacte.
I el resultat és brutal, no? Clar.
Llavors, el resultat té diverses fases. Hi ha un moment en què... Va haver un moment en què intentàvem fer que la imatge fos el més fidedigna possible, per així dir-ho, i no funcionava.
No?
Funciona quan té certa borrositat. Llavors hem vist que el cervell omple allò que falta. És a dir, no cal que sigui una imatge exacta, perquè el nostre record no és exacte.
Clar.
Sí, la nitidesa és visual, està a fora, però en el nostre cervell no hi és. Llavors, bueno, hem vist que... quan té buits de contingut, el cervell identifica els conceptes de la imatge. I estem veient, gràcies a certa investigació, que aquests conceptes es creen en una zona, que hi ha unes neurones que li diuen les neurones a Jennifer Aniston.
L'actriu?
Sí, perquè vam fer aquest experiment amb la idea, el concepte de Jennifer Aniston amb molta gent. Per què? Perquè molta gent el coneixia, no?
Ah, val. Van agafar com a model, diria.
Exacte.
Ostres, que bo, això.
I llavors, bueno, ho estem investigant de la mà de la Universitat de Toronto i la British Columbia, veure si aquestes eines, aquest procediment, pot tenir un impacte positiu en persones que pateixen demència, Alzheimer, que ja estan perdent els records, com dèiem al principi, de forma biològica, i llavors estem veient si pot ajudar-nos amb un procés, amb una teràpia que es diu teràpia de reminiscència. Segur que ens ve al cap la imatge d'una persona que li posa una cançó.
Sí, la música.
Doncs estem veient si això ho podem fer amb imatges.
Amb imatges. Clar, és que, de fet, la IA generativa, algunes coses que fan són com molt, diríem, que sobten de la primera, perquè estem parlant de la memòria i de fotografies, i clar, es va viralitzar molt aquella aplicació MyHeritage, no? Que agafes una fotografia antiga i fas que parli, o sigui, clar, igual veus un avi, una besàvia, una foto antiga que en moviment, no? I el primer... Home, sobte al principi, no? Després veus que ja tècnicament hi ha errades, però sí que és veritat que et toca trastornar el cap, no?, una mica.
Sí, em sembla que tot allò que havíem donat com per passat i encapsulat, quan ho revivim, ens sorprèn molt. Al final no és tan sorprenent el que es pot fer. Jo crec que on han de posar atenció és en veure quins usos es pot aplicar aquesta tecnologia de manera que aconseguim capacitats que abans no teníem, o el que dèiem amb el José Luis de Vicente, amb el director del The Hub, de quina forma podem inventar nous serveis públics amb aquesta tecnologia.
Clar, és que esteu molt avançats, de dir, que aneu molt avançats, però sí que sou d'una manera que esteu fent coses també per explicar a la gent la manera en què es poden fer servir aquestes dades. Al fons, també, jo dic que parlem molt d'intel·ligència artificial, de ser pràctics, però va més enllà, va quasi bé a la filosofia, no? Parlar d'IA ens implica parlar de la relació que tenim amb les màquines, no?, una mica.
Sí, hi ha una cosa que és molt interessant, que sembla que... a l'ésser humà, allò que és nou i desconeix i no en sap quines conseqüències té, hi ha una primera reacció, és natural, que és la por.
Sí.
Llavors la por ens paralitza i ens fa tenir molta menys imaginació. Llavors, ara és important que hi hagi una imaginació estructurada i amb una mirada social. I això és una mica l'esforç que estem fent. Anar molt de pressa a entendre la tecnologia per poder tenir imaginació de caràcter social més ràpid possible, no? Perquè si no, si és massa tard, ja l'haurem cagat.
Clar, i tot això que es parla a vegades de segons què de prohibir-ho, és la conseqüència de tenir por, no?, d'una cosa.
Jo crec que prohibir-ho és la conseqüència de tenir por i poca imaginació i poca capacitat de pensar que hi ha cantons positius, no? I després, amb una mirada intergeneracional, veurem que la prohibició mai ha servit de gaire.
No, això és així. Escolta, t'hem convocat per aquest tema que a mi m'agradava especialment de la memòria per fer moltes coses. Explica'ns alguna altra eina. Crec que n'hi ha una de recerca de dades personals a internet o de les dades merdes personals, no? Explica'ns aquest projecte.
A veure, et refereixes al de Skeptic Reader?
Bullshit, no?
El de Bullshit Reader, sí.
Ah, és molt divertit.
Mira,
molt divertit.
Aquest ens vam fixar que la intel·ligència artificial tenia una gran capacitat per identificar d'un text, identificar contingut que no estava ben... Bueno, o que hi havia fal·làcies, o que... Uh-huh. Una fal·làcia és quan algú diu una cosa que sembla veritat, però si realment t'hi pares a pensar, doncs no ho és. Llavors, vam veure, ostres, és molt bo fent això. És a dir, no sap analitzar el context del que s'està dient, però el text en si sí. Llavors vam començar a imaginar-nos què passava si copiàvem una notícia i l'enganxàvem i li dèiem, digue'ns quins biaixos hi ha, no? Llavors, imagineu-vos amb els diaris que ho provàvem i amb quin tipus de notícies, ens ho passàvem bastant bé. Llavors vam dir, anem a crear un plugin perquè quan tu estiguis llegint una notícia puguis fer clic en aquest plugin i et digui quins biaixos té aquella notícia.
És molt bo, tecnologia inversa, però superben posada, eh?
Clar, perquè veiem que les fake news són un risc que ens està a punt de fer molt de mal, no? Bueno, ja ens l'està fent. Llavors dèiem, bueno, doncs...
Una eina per detectar-ho, clar.
Sí, o per com a mínim que pensis tres vegades amb aquesta idea de...
Bueno, és una manera també molt didàctica d'explicar què està passant, no? Perquè al fons, no? És una performance, diríem, digital, però que et fa pensar, no?
Ara ens estem plantejant amb diferents diaris que hi ha periodistes que ja tenen una forma d'escriure i diuen, no sé si és que a vegades tinc biaix, però és que no hi penso. I llavors ens deien, això m'aniria bé perquè fos crític amb la meva forma d'escriure.
Amb la mateixa persona.
Clar, llavors dèiem, no sé, si ens hi posem a pensar, realment el potencial és gegant, no? Però requereix això, començar a escoltar gent. I tu quin problema tens? I si el poguéssim resoldre així, com enfocaries, no? Llavors això és una mica ara el que estem intentant fer amb moltes organitzacions, de veure quins problemes tenen, i això a nosaltres ja ens va bé perquè ens estimula, no? I ens fa veure problemes
bé,
que si no no veuríem.
I que heu de tenir molt de pensament creatiu, per fer això.
Bueno, això crec que ja ens ho han dit a casa, però no ens hem cregut gaire.
No, llavors, i tant, totalment. Bueno, primer de tot, s'ha de conèixer també les tecnologies, s'ha de tenir base per al que tu dius, no fer aquest procés molt més ràpid que la societat i anar més enllà, no?
Sí, en això nosaltres a Domestic Data Streamers tenim la sort de que hem après a treballar en disciplines molt diferents. Jo sóc psicòleg. Jo tecnologia, bueno, o sigui, en sé, però no molt més que la majoria de la gent. El que sí que hem après, o jo he tingut la sort, i les meves companyes i els meus companys, com el Pau, el Esteban, la Martina, la Marta, el nom és molt llarg, la llista de noms, és explicar-nos entre nosaltres les mirades interdisciplinars. Llavors, això creiem que és algú que és poc comú, que és fàcil d'adquirir i que t'obliga a qüestionar que allò que vas estudiar a la universitat no serveix per sempre ni per tot, i que quan et poses a compartir-ho amb altres traumes universitaris, la riquesa és molt gran, no?
Home, està molt bé que per això que des de la psicologia expliquis coses com les que estan passant, perquè està impactant molt la societat, no? La gent parla de les xarxes socials, de l'economia, de l'atenció, d'estar hores i hores, de que et segresten una xarxa perquè et passis 1000 hores, i clar, o sigui, tenir un psicòleg que et pugui parlar de tot això, què és o sigui, quin tòpic vols trencar amb això? O sigui, tu quan et parlen de totes les xarxes socials, el tema psicològic i tot això...
Doncs...
Quin perill hi veus o no hi veus perill, no sé.
Jo, el perill que veig, i això és un tema molt tabú, així, i sé que no faig amics parlant d'això, però així com en la societat industrial les empreses pagaven impostos perquè les persones treballadores hi passessin hores i hores a les seves fàbriques, avui en l'economia d'atenció crec que les empreses haurien de pagar impostos perquè les persones passin hores i hores generant valor a través de la seva atenció. Aquesta és la meva lluita personal que
Ostres,
la portaré
molt lluny. He d'analitzar molt bé el que estàs dient, perquè clar, t'ho deixes anar. És a dir, tu creus que realment hem d'estar creant continguts?
Si els creem, i és perquè la gent els consumeixi, hi ha gent que s'enriqueix, doncs que tingui un benefici per tothom, un benefici social. És a dir...
Però estàs dient que són com esclaus?
No, perquè són lliures, però que l'empresa que diu, doncs mira, jo he aconseguit això perquè he tingut 30 milions d'hores de visors a Espanya, doncs passi per caixa, perquè aquesta gent podria haver estat fent una altra cosa una miqueta més útil, això és el que
un
penso.
Un peatge per no...
Llavors, com a psicòleg de les organitzacions i del bé comú, crec que això és un objectiu que ens hauríem de proposar com a societat.
Va, llavors, ja l'última pregunta és, una persona que et diu tot això, tu de quina manera desconnectes? Tens alguna tàctica de desconnexió?
Jo sí, jo a sota l'aigua. O sigui, nado i tot el que té a veure amb l'aigua, com que el mòbil i l'aigua no són molt amics, hi vaig molt bé. Però, i després hi ha algú que crec que no hem de perdre com a humans, que és el fet social, i que si som com som és perquè ens hem creat amb amistats, amb grups, amb famílies, i que només parlem amb els nostres amics a través de mitjans com WhatsApp, Instagram, etc. Crec que parla de que estem perdent coses que eren riquesa, i són riquesa, no? I que l'hem de preservar.
No sé, jo abans que hem començat parlant d'aquest projecte de memòries sintètiques, dic ara que tenim tant a l'abast els mòbils i que gravem, no? Tot, agafar els nostres avis, les nostres àvies un dia i fer-los una entrevista, o bé gravar-los, de vegades són coses que tenim a la mà i no ho fem, i després poder tenir a la llarga això és una cosa supersenzilla, no?
Apropar-nos a la gent que ens estimem és un regal que igual valoraràs d'aquí 10 anys. Però llavors si la tecnologia ens serveix d'excusa per fer-ho, fem-ho.
Doncs mira, més enllà de la caixa de fotografies, i doncs això, enhorabona per tot el que feu. Gràcies.
Intentem passar bé, això sobretot.
No, i fer-ho entendre bé, gràcies.
Moltes gràcies. Les preguntes freqüents. Les dades són el petroli del futur?
No sabem si és el petroli del futur, però està clar que ens permet fer moltes coses que abans no es podien fer. Llavors, si algú això li vol dir petroli, que li digui. Però el que està clar és que no ens serviran de res, ni les dades ni el Big Data, si no li sabem fer preguntes. El que hem de fer com a societat és explicar-les i fer-les entendre. I segurament la intel·ligència artificial és un resultat d'un gran ús del Big Data.
Estem aquí en un entorn de, no sé si de recerca, de discussió, d'aprendre, d'aprenentatge, al campus de la Pompeu Fabra, amb la Carme Puigé. Què tal, Carme?
Molt bé, gràcies.
Cineasta que ha fet una peça amb intel·ligència artificial relacionada amb la memòria. Jo sempre dic que per explicar la intel·ligència artificial van molt bé els exemples, per això està bé que siguis aquí i ens expliquis amb què estàs investigant i què és això, què és aquesta peça.
Mira, doncs just això neix en realitat d'una cosa molt tradicional, que és un documental, diguéssim, dels de tota la vida, no? És a dir, jo començo a gravar a la meva mare, a la meva àvia, i a investigar la història familiar, perquè hi ha un gran secret en la meva família, que és qui era el meu avi, que mai s'ha volgut desvetllar. I tot això ha acabat impactant en la vida de la meva àvia, per suposat, en la de la meva mare, i també en la meva. Llavors, d'aquesta recerca, en què cada una tenim el nostre viatge, jo el meu viatge no acabava de saber com representar-lo. I sabia que les fotografies de la meva família eren molt importants per mi, sobretot les preses als anys 50, que és quan tot això va passar. I mirant-les, i alhora treballant amb intel·ligència artificial amb altres projectes, de cop i volta vaig fer com un match. Vaig dir, què passa si jo començo a entrenar models amb les fotografies de la meva família i investigo el que s'anomena la postmemòria, és a dir, el que a mi, el record que jo tinc d'una vivència que en realitat jo no vaig viure, per començar a investigar quina és aquesta línia narrativa meva, no? Quin és aquest art de transformació meu. Així que en aquest percal em trobo ara mateix.
Però, escolta, has dit això, la postmemòria, és que aquest concepte, què és el que recordes o el que no vas ni viure?
Mira, la postmemòria és un concepte d'una autora que es diu Marianne Hitch, una investigadora, que ella el que fa és començar a investigar sobretot amb les víctimes, diguéssim, la segona generació de les víctimes de l'Holocaust. Llavors, diu, aquestes persones, aquests nets i aquestes netes, netis, elles tenen uns efectes d'un drama que no han viscut directament, sinó que és el record. És a dir, què passa quan una narrativa de la història de la teva família s'imposa a la teva pròpia narrativa? I d'això en diríem la postmemòria. La postmemòria és quan tu, d'alguna manera, has de recuperar aquest record per superar aquest trauma que el no ser dit es va com heredant d'alguna manera. I, per tant, hi ha moltes formes terapèutiques, com si diguéssim, de refer-lo. Jo faig cine, per tant, el cine és el meu espai de transformació.
Aleshores, a veure si ho entenc, perquè una cosa és un sentiment, una emoció, el que sigui, i tu vols que això es transformi a través de la intel·ligència artificial en una imatge.
En unes imatges. M'inspiro també i estic en realitat treballant mano a mano amb dues consteladores familiars sistèmiques. No sé si coneixeu aquest univers en què tu pots posicionar-te, ja sigui amb ninots o amb persones físiques, i veure els elements de la teva família físicament, on és el teu lloc i on hauria de ser. I del final, quan tu trobes on hauries de ser, se'n diu la imatge solució. Per tant, el que jo estic buscant d'alguna manera és aquest procés per arribar a una imatge solució que d'alguna manera, encara que jo no puc canviar la història, em permeti relacionar-me amb ella des d'un altre lloc.
Home, això és impressionant, però a més és com una mica una catarsis familiar, perquè dius, va, el faig d'un altre i jo ho gravo, però clar, són coses molt personals, no?
Bueno, els documentals familiars passen per això. En realitat jo faig una gran reivindicació dels documentals familiars, perquè a vegades hi ha com una mirada de, ai, parles de la teva família, però sabem que les famílies són universals i que totes les històries que expliquem es repeteixen infinitum, i crec que és molt valent, i sé que parlo de mi mateixa, però sobretot ara parlo de companyes que sé que ho fan, veure com aquestes persones exposen d'alguna manera la seva història personal perquè de manera universal en puguem aprendre.
El que has explicat tu va més enllà, però, per exemple, fa alguns mesos, que ja, clar, hi ha moltes eines de IA generativa, no? Hi havia, per exemple, MyHeritage, que la gent agafava fotos dels seus avis que ja no hi eren i els hi posava com si parlessin, i realment, mira, em poso de pell de gallina només de pensar una cosa tan tonta com aquesta, i que és fer-li moure els llavis, que això és facilíssim, però clar, imagina't, si això ja m'emociona, ja estic pensant en el teu projecte.
A veure, hi ha un component també ètic i personal en tot això, no? És a dir, què fem amb aquests records sintètics? Com es presenten? Com es generen i qui està preparat per generar-los i per viure'ls? Jo, per exemple, en el meu documental he tingut acompanyament terapèutic, perquè estic tocant coses que estan molt a dintre i que necessiten ser sostingudes i que sola no puc. Per tant, jo crec que en tot el referent a com, i sobretot quan reconstruïm persones mortes, que tenim un lligam molt fort i que encara no hem superat el dol, aquí hi ha un component ètic que cal tenir molt en compte i que, a més, cal fer-lo amb acompanyament terapèutic o, en tot cas, sensitiu de les persones que realment nosaltres ens sentim que ens acompanyen i ens sustenten.
Carme, estem ja a Black Mirror, jo crec.
Totalment, home. Si ens posem més en sci-fi, que també m'agrada molt el gènere, ens posaríem més Black Mirror.
Clar, és que jo cada vegada que veig, o sigui, l'episodi aquell que reconstrueix la seva parella morta i que li parla per WhatsApp amb la parella, amb la mateixa... Això es pot fer, ja.
Clar, és el que tu dius, hi ha el component ètic, no?
Sí, en realitat al Docs Barcelona jo no vaig tenir l'oportunitat de veure'l, i em perdonareu perquè no recordo el nom, però si busqueu el programa, hi havia un documental que tractava d'això, d'empreses que es dediquen a agafar tota la dada possible sobre el teu familiar que tu vols reviure i a mirar si poden reconstruir aquesta relació. Els processos de dol, en general, són molt complexos i per cada persona particulars. El que seria un horror és que algú fes mercat i diners d'això, de la mateixa manera com tothom que se'ns hagi mort algú, sabem que algunes funeràries fan mercat de la teva mort i d'altres no. És un tema de responsabilitat, al final.
I també de tria, no? Perquè quanta gent hi ha que se li ha mort algú molt conegut i no pot borrar la nota de veu, un àudio que té, i cada dia al matí quan es lleva, jo tinc gent al voltant que li passa això, escolta aquella veu, no? Això és una tria que tu fas.
Mira, i aquesta sèrie meravellosa que es diu Pernie a Filmin, que és una germana, això se sap des del primer episodi, que és una dona que la seva germana s'ha mort, però no dona de baixa el telèfon i el continua pagant per poder-li deixar missatges al contestador, no? Els dols són immensos, n'hi ha de molts tipus, però sí que hi ha una responsabilitat molt forta de qui està oferint aquests serveis, per una banda, i per altra banda, la persona que decideix entrar en aquest procés, doncs fer-se conscient que és vulnerable i que necessita estar acompanyada.
Carme, gràcies.
A tu.
I una IA ha triat que el moment més viral d'avui és...
L'Oficina Ciutadana de Memòries Sintètiques és un projecte que neix de veure que hi havia un ús de la intel·ligència artificial generativa que ens estava decepcionant, i començar-nos a fer preguntes com a col·lectiu d'investigadors, artistes, dissenyadors, periodistes i, o sigui, enginyers, o sigui, dins de l'equip, per veure com podem fer un ús d'aquesta tecnologia de forma que ens serveixi i puguem fer coses que abans no podíem fer. Llavors, dins d'aquest marc, diem, ostres, i si en lloc de fer gatets amb barrets de Star Wars, ens proposem recrear imatges de records que s'han perdut, no? I vam començar així.